Doncs mira, anem a parlar de política, com si aquests dies no haguessin tingut prou política. Però no parlarem de campanyes, no parlarem d'ideologies polítiques ni de propostes polítiques. Això ja vosaltres haureu d'escollir el que creieu menys dolenta o més bona o la que penseu. Però sí parlarem d'una cosa que crida força l'atenció perquè és una línia increixendo des de fa uns anys. No d'ara, sinó de fa uns anys. I és la crispació política. Sembla que la tensió política va en augment, però no sembla, és una realitat. Vull dir, no és una qüestió, tampoc cal ser un gran expert per això. Però te n'adones que sembla que hi ha com una tensió, com una qüestió de que no es fa política, sinó més aviat es tiren els mobles al cap. I la veritat, quan un veu moltes sessions del Congrés o del Parlament o en funció de quins estan més pacífics que d'altres, dius, carai, però realment què està passant? Per què hi ha aquesta crispació? És una tàctica política, aquesta polarització, perquè això és el que porta a la crispació, una polarització tremenda, no?, de la societat en aquestes qüestions, els que es deixen polaritzar, clar, però per què està passant això? Hi ha una raó. Intentem analitzar-ho amb el senyor Joan López Alegre, que és professor de comunicació política de la Universitat Abat Oliva Feu. Joan, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Doncs mira, encantat de parlar amb tu, i no sé si treure una llengua clara, perquè tu saps per què passa això, per què hi ha tanta crispació política.
Bueno, doncs com que hem de polaritzar, el primer que podria dir és que poder, la primera conclusió a la que podem arribar és que en realitat la polarització no creix, sinó que el que hi ha és més formes a dia d'avui de la societat de manifestar la seva disconformitat. El que sí que és cert és que, encara que pugui semblar increïble, com que tu ja saps, com a bon periodista que ets, que en aquest país fem estudis de quasi tot,
sí.
Hi ha un estudi europeu sobre la polarització dels diversos països de la Unió Europea. I essencialment s'arriba a dues conclusions. Una, que sí que és cert que Espanya és un dels països més crispats políticament parlant i més polaritzats de la Unió Europea, però l'altra conclusió és que això ho hem sigut gairebé sempre i que conjuntament amb els grecs som els dos països on generem més tensió política.
Aquesta ànima mediterrània que ens porta cap amunt. Però arriba un punt que hi ha propostes, per exemple, fa uns mesos proposaven ajudes pels que tenien o matien la L, i perquè el fet que la presenti un partit o la presenti un altre, ostres, o s'aprova o no s'aprova, una cosa que teòricament és beneficiosa per tots. Vull dir, s'arriba a un punt de polarització i de crispació de no aprovar coses beneficioses per la societat. Això és una bona estratègia política?
No, això és un problema. De fet, la polarització la podríem definir com el concepte en el qual tu estàs més disposat a defensar els teus o una convicció que tens tu que no escoltar o debatre amb una persona que pugui tenir un punt de vista diferent al teu. I és cert que, per exemple, hi ha una pregunta que es fa moltes vegades, la gent creix que hem fet una enquesta, veuran que moltes vegades li hem dit, escolti, vostè, aquí quin partit no votaria mai? I abans es deia sempre un partit o un altre, però ha crescut moltíssim el percentatge de gent que manifesta que mai votaria amb una altra opció política. I això passa per molts motius. Primera, perquè hi ha desigualtats socials, per exemple, el fet de que a dia d'avui es guanyi millor la vida un jubilat que no pas una persona que obté la seva primera feina, ja que jo estic en aquests moments a la universitat, doncs això genera una insatisfacció social amb una part important de la població, com és la gent jove, que és un col·lectiu social, a més, molt més disposat a manifestar el seu desencís, el seu malestar o a protestar inclús al carrer. Un altre element fonamental que genera molta crispació és la creixent diversitat social, el fet de que cada vegada hi hagi a Barcelona es parlen multitud d'idiomes, no només castellà o català, sinó que hi ha gent que ve de moltíssims països. La dificultat d'integració cultural, el fet de que la gent no es conegui, fa que, per tant, les persones es tolerin menys els uns als altres. I després hi ha un altre element que és fonamental per entendre per què creix la crispació, que és que fins fa uns anys hi havia un cert monopoli de la informació. O sigui, la gent es podia informar a través de la COPE, per exemple, o a través de les emissores que són competència de la COPE, o a través de Televisió Espanyola, o a través de les teles privades que van sortir. Però a dia d'avui, qualsevol, a través d'una xarxa social, pot dir qualsevol bestiesa. Moltes vegades es parla de fake news o d'intoxicació mediàtica i si els russos fan no sé què, però clar, en realitat qualsevol que tingui 2.000 seguidors en una xarxa social pot intoxicar en qualsevol bola. I moltes vegades això és letal perquè, clar, tu pots creure el que estem dient tu i jo en aquests moments o no creure-ho, però sempre et creus el que t'arriba a través d'un col·lega que t'explica una cosa per WhatsApp, perquè és un
és curiós,
teu,
eh?
I per lo tant,
sí, sí,
i per lo tant
té una
això
confiança, sí, sí.
Genera confiança. Sí, sí. I una dada molt divertida és que els dos països del món que més utilitzen WhatsApp són el Brasil i Espanya. I si penses una mica en com ha sigut la política els darrers anys al Brasil, amb Lula da Silva, amb Bolsonaro, i com és la nostra i la vincules a WhatsApp, doncs hi ha una gran relació.
Mare meva, mare meva. Saps, Joan, a mi això em fa por, perquè quan em dóna la sensació que s'està jugant amb foc amb aquestes coses. Quan hi ha aquesta polarització, aquesta crispació, és la sensació, que no dic que hagi de ser així, ni molt menys, que pugui saltar una espurna i prendrem mal. És possible això, quan s'arriben aquests, quan s'està tensant tant la corda?
Sí, 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 efectivament. Hi ha un risc immens quan tu tens, per exemple, una persona com el ministre de Transports d'aquest país que es dedica directament a polemitzar amb ciutadans, que són la gent que li paga el sou, o es dedica a insultar a periodistes i és el ministre de Transports, pot passar que qualsevol ciutadà que sigui afí ideològicament en aquesta persona pensi que està facultat, per tant, per quan ha vist, quan es troba pel carrer, a tu o a mi, si tu hem polemitzat amb aquest senyor, a través d'una xarxa social, que ell se senti facultat i habilitat per fotre'ns una castanya i a partir d'aquí pot passar qualsevol cosa. Hi ha un principi de responsabilitat que els polítics no estan complint, que és la futbolització de la política. Quasi, o sigui, aquí a tiempo de juego fem el minut resultado i connectes amb el Bernabéu o connectes amb Cornellà Prat i en el minut 3 ha passat no sé què i hem passat que el món de la política també és això, no? I a aquesta hora del matí, quina és l'última que ha dit el Pedro Sánchez contra el Feijóo, quina és l'última que ha dit no sé qui contra no sé qui. I això fa que la gent acabi siguent, més que un seguidor o una persona que busca informació política, que acabin siguent grupis, per dir-ho d'alguna manera, dels polítics. I això té un risc evident. O sigui, aquí a Catalunya, per exemple, l'any 17, doncs no va passar res, doncs perquè Déu no va voler, perquè el risc hi havia que passés qualsevol cosa, doncs era molt gran.
Clar, a partir d'aquí, Joan, és difícil de dir, no? Però què s'hauria de fer per intentar rebaixar tota aquesta tensió? Aquesta... Suposo que és una qüestió que tots els partits ho diguessin, no? Allò de la regeneració democràtica que se'ls posa a la boca a tots i després no veu gaires diferències, que tot se continua igual. Suposo que això, un acord de, oye, vamos, anem a calmar-nos una mica tots i fem política.
La política és exemplificant per la societat, o sigui, escolta'm, doncs ara que estem vivint drames immensos com el que ha sigut l'atac de Hamas contra Israel, o si tires uns anys enrere, tu pots recuperar aquelles imatges de quan Bill Clinton va fomentar uns acords entre israelians i palestins i pots pensar, ostres, doncs aquella imatge on hi havia tres senyors que posaven una mà sobre l'altra i firmaven uns acords de pau, és exemplificant per la societat. Escolta'm, tu veus una imatge que és reconfortant on uns senyors diuen, escolta'm, som diferents, però anem a buscar tot allò que ens uneix. I la gent pot seguir aquest exemple. I a la vegada, en canvi, si el que veus són imatges de guerra, si el que veus són gent insultant-se, si el que veus són crits, si el que veus és gent, com hem vist amb l'extrema esquerra d'aquest país, parlant quan hi ha hagut escaratges a polítics de Jarabe Democràtico i d'altres coses, doncs clar, el que estàs fent és alimentar aquesta crispació amb el risc que això té, perquè al final la gent pren exemple d'aquestes actituds.
I ja per acabar, Joan, vull fer-te una pregunta sobre una sensació que tinc, sobre el mal ús del llenguatge, fins i tot prostitució de dues paraules, que em dóna la sensació, és una sensació meva, però jo t'ho trasllado, dóna la sensació que hi ha paraules com feixista i democràcia són de les paraules pitjor utilitzades en els darrers temps, perquè si no penses com jo, ets un feixista i a qualsevol cosa se li diu un moviment democràtic.
Mira, contra la paraula feixista el que hauríem d'utilitzar són termes com concòrdia, convivència i en contra. Quan tu tatxes a tothom d'ultradretà o tatxes a tothom de feixista només perquè no està d'acord amb tu, per el que estàvem explicant abans, no? Perquè la gent ha acabat sent més seguidor de quelcom que no capaç d'escoltar l'argument d'un altre, el que estàs fent en el fons és banalitzar aquest terme i quan tu converteixes a la majoria de la societat, a la majoria de mitjans de comunicació, a les empreses que no segueixen els teus dictàmens, a tots en feixistes, doncs clar, la gent acaba pensant que no n'hi haurà per tant. I al final arribarà un dia que hi haurà un veritable moviment feixista i no es podrà identificar per part de la societat.
Sí, que irònic seria això, eh?
Sí, sí.
Us hauria d'inventar una nova paraula, ultrafeixista o una cosa així, no sé. Una...
Sí, sí, un real feixista.
Un real feixista. Doncs, senyor Joan López Alegre, professor de comunicació política de la Universitat Abat Oliba Seu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
No, gràcies a vosaltres, a disposar. Bon dia.